Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Primer dimecres del mes de març i, per tant, moment del debat de política municipal que aquest dimecres compartim amb Eloi Cortés, regidor del PSC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Ens acompanya Elia Soriano Costa, també regidora d'Esquerra. Molt bon dia.
Bon dia.
Lluís Pere Arnau, regidor de la Crida. Bon dia.
Bon dia.
Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans. Bon dia.
Bon dia.
Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell. Bon dia.
Bon dia a tothom.
I Marta Morell, portaveu de Podem. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb els representants dels grups municipals, com sempre, passant revista al ple, un ple que ha donat llum verd de forma inicial al nou pla que regula els locals d'oci nocturn a la ciutat. A grans trets, els locals amb un aforament superior a les 150 persones no es podran instal·lar a les zones residencials i els de més de 500 hauran d'anar a Sant Pau de Riusec. Al centre només s'hi podran ubicar locals amb un aforament de fins a 100 persones amb distàncies mínimes entre negocis de 300 metres, tot plegat amb l'objectiu que aquests espais no es concentrin. Escoltem els posicionaments dels portaveus i comencem per una ronda inicial, com sempre fem, de posicionaments, en aquest cas donant la paraula al regidor del PSC, Eloi Cortés. Endavant, senyor Cortés.
Gràcies, doncs. Bé, satisfets que s'aprovés inicialment aquesta regulació, tenint en compte doncs, que feia molts anys, no?, que la ciutat la demanava i que, a més, la necessitava. I, a més, feta amb l'objectiu d'impedir, doncs, especialment, que Sabadell torni a tenir aquell oci concentrat, no?, aquella mena de meca de l'oci descontrolat que teníem en el seu moment, però fer-ho compatible amb l'existència d'oci a diferents punts de la ciutat, que era el principal objecte d'aquesta regulació. I, per tant, d'aquí l'equilibri de permetre que es puguin obrir aquest tipus d'equipaments i garantir al mateix temps, doncs, la distància als domicilis dels veïns i veïnes per evitar, doncs, les molèsties que a vegades s'havien pogut causar, a banda d'altres activitats, doncs, que també es regulen, no? Però, òbviament, el que més sucós o el més destacat era el tema de l'oci, perquè d'aquesta manera, doncs, corregim el dèficit que teníem a la ciutat des de fa molts anys.
Perfecte. Tornarà per Elia Soriano Costa.
Es tracta d'una aprovació inicial. El govern ens va informar d'aquesta aprovació una setmana i mitja abans del ple. Hem pogut començar a treballar els documents. Hem vist que hi ha una planificació al darrere i un treball que s'ha fet en molts aspectes, perquè no només parlem d'espais d'usos recreatius, també es parla d'espais religiosos, d'habitatge d'ús turístic, i per tant aquesta planificació ara el que hem de fer és estudiar-la amb els agents implicats, poder veure com la perceben ells, comparar-lo amb la nostra planificació que teníem i intentar que participi el màxim de gent possible per poder després fer les al·legacions representant el més possible. Ens hagués agradat, i ho vam dir ahir, que hi hagués hagut més participació, no només una informació del govern. Malgrat això, tenim un període. Ahir vam demanar també que fos una miqueta més llarg d'un mes, si era possible, i esperem a veure com va, i hem començat a treballar ja. De fet, avui tenim les primeres reunions de treball.
Tornarà per Lluís Pere Arnau.
Bon dia. Sí, nosaltres a la proposta d'establir una distància entre establiments de l'ús recreatiu nocturn ens sembla positiu. Es tracta d'evitar punts de concentració. Ens sembla bé aquesta la línia en la que es treballa en el document. El que va motivar el nostre vot en contra en el ple d'ahir era el procés, no? Per nosaltres ens sembla que ens falta informació prèvia de cara, sobretot, als veïns i les veïnes, a les associacions de veïns. El tema de la zona hermètica a Gràcia va ser molt problemàtica, va costar molt de revertir aquella situació, i em semblava que abans d'arribar a l'aprovació inicial calia tenir com a mínim una fase d'informació en la que tothom estigués al cas del que s'estava fent. Sembla que és possible, pel que va manifestar la regidora d'Urbanisme, Maria Mar Molina, ampliar el període d'al·legacions, que actualment es preveu d'un mes, i nosaltres considerem que és molt, molt curt. Considerem que si és possible ampliar el període d'al·legacions, això potser podria compensar d'alguna manera tota aquesta part de falta d'informació que hi ha hagut prèviament. I, per últim, no sé, una qüestió més, el tema de preveure un possible una possible, algun punt en la part de Sant Pau i Riu-Sec, però veure alguna instal·lació d'algun punt de recreació amb un aforament superior als 500 de persones. No? Nosaltres realment creiem que no sé si com a ciutat hem de tenir o hem de contemplar, i tenim la necessitat de crear aquesta expectativa. No? Bueno, en tot cas, considerem que és un debat que ara tot just comença amb aquesta aprovació inicial i estarem a sobre per intentar doncs, millorar el que es pugui.
Tornarà per Adrián Hernández.
Sí, bueno, nosaltres des de l'any 2016 que ja vam presentar la moció per fer aquesta taula de treball i recuperar el més aviat possible que hi ha IOSI a la nostra ciutat, doncs estem a sobre. Malauradament, amb el govern anterior no es va produir aquesta taula de treball entre grups municipals, operadors i empresaris de l'oci nocturn i veïns, i ara esperàvem que amb aquest govern, amb l'any que es van donar de suspensió de llicències, doncs teníem temps suficient per fer-ho. Tampoc s'ha produït. I com els hi caducava, doncs corre, vés a informar els grups municipals perquè hem de presentar el ple de març, perquè si no ens caduca la suspensió, algú pot presentar una llicència i l'ha enviada. I això és el que ha passat. Falta de previsió, manca de diàleg i presentar un projecte sense que els grups municipals tinguem l'opció d'introduir modificacions. Ara ens obliguen a anar a les al·legacions. En principi no hauria de ser un període on els grups municipals fallin el seu treball. Normalment es fa anteriorment, s'acorda i es presenta a ple. En fi, nosaltres sí que li hem fet arribar diverses reflexions i modificacions a l'equip de govern, que sembla que no les comparteixen. I el que no acabem de veure, perquè per nosaltres el més important és la distància dels locals amb l'habitatge, és a dir, el més important és el descans dels veïns, i per tant veiem que en tots els àmbits que el govern ha distribuït l'ús recreatiu, doncs a cada àmbit hi ha un criteri diferenciat, i quan els hi hem fet arribar alguna reflexió sobre alguna diferenciació en àmbits on no hi ha habitatge, ens diuen que no es poden modificar criteris, però vosaltres mateixos ja feu criteris diferenciats. Per tant, creiem que és bastant millorable el que han presentat, bàsicament perquè, clar, si un presenta un projecte sense comentar-ho a ningú, ni en operadors, ni en veïns, ni en grups, és evident que serà millorable. Com si jo presentés
senyor un projecte Nadia, com fora de temps.
Quan escolto a la resta, és millorable. Pues això és el que passa també.
Que està fora de temps, li dic.
Vale, pues ja.
Gràcies, disculpi.
És que no la veig.
Val, doncs haurem de buscar algun mecanisme, ja el trobarem. La paraula ara és per Lourdes Ciuró.
Sí, bon dia. En relació amb el tema de l'oci, nosaltres, en relació al que hem dit als altres portaveus, nosaltres som de l'opinió que el govern ha de governar i presentar la seva proposta. I sobre aquesta proposta fer-hi doncs, els trets diferenciadors que cada grup consideri. Per tant, nosaltres vam rebre, per una banda, satisfacció el fet de que finalment, durant aquest any de suspensió de llicències, es presenti finalment un pla, perquè, a més, és veritat que durant aquest any hem viscut doncs, la restricció de l'espai d'oci per part de la Covid, per tant els operadors han patit moltíssim, només faltaria que ara haguéssim començat amb una suspensió de llicències un cop esperem que els operadors poguessin començar a treure el nas i tornar a reprendre l'activitat, esperem que sigui més aviat que tard. Per tant, de moment hem guanyat temps al temps amb aquest any, s'ha coincidit amb la restricció de l'oci nocturn. A partir d'ara tenim la possibilitat de fer aquestes esmenes, com es deia. Des de Junts reivindiquem aquest espai per poder fer esmenes, per poder plantejar els dubtes dels diferents grups, que per nosaltres bàsicament resideixen en el fet que des del planejament urbanístic no es pot preveure tot. Nosaltres creiem que aquest planejament ha d'anar acompanyat d'una modificació de les ordenances quan s'escaigui, perquè resulta que es preveu en el planejament doncs, que hi hagin unes distàncies de seguretat, per entendre'ns, entre locals d'oci segons les mides d'aforament, però pot passar que els espais d'oci amb menys aforament que tenen una restricció de distància menor, per tant, poden estar a 150 metres un de l'altre, ens podem trobar que l'impacte de soroll al carrer sigui més elevat que no pas un espai d'aforament molt més gran que té més distància entre si. Per tant, hem d'acompanyar-ho de modificacions d'ordenances per regular quin és la repercussió que volem que tingui aquest espai en l'entorn. Quin és l'aforament màxim de gent al carrer, quin és l'aforament màxim d'estança al carrer o de soroll de decibelis. Molt a caminar, però en tot cas sí que reivindiquem que el sector sigui proactiu per fer esmenes, perquè això voldrà dir que encara tenim alguna possibilitat de salvar aquest sector d'oci a la nostra ciutat.
Més torns de paraules. Tanquem aquesta primera ronda amb Marta Morell. A partir d'aquí, el que us demanem, els demanem és que demanin torn de paraula.
Doncs a mi m'agradaria remarcar que en aquest cas, a part de parlar com a portaveu de Podem, sí que m'agradaria dir que estic especialment contenta com a segona tinenta d'alcaldessa que soc, que també soc responsable de l'àrea de drets civils, on també vam regular ahir els usos dels centres de culte, i també que sota la meva tinença d'alcaldia està a l'àmbit de joventut. Nosaltres estem contents i contentes perquè va passar l'aprovació inicial del nou reglament d'usos. Per una banda, és evident que a la ciutat tenim el debat pendent de regular l'oci dels nostres joves i de les nostres joves. Ahir ho deia al ple i avui ho torno a dir en el debat. L'oci dels nostres joves no s'ha d'entendre d'una manera única. Hi ha joves i adolescents que tenen unes necessitats, hi ha persones de 20 anys, de 30 que en tenen unes altres, i hem de ser capaços i capaces de regular que tots i totes tinguin el seu espai a la nostra ciutat. Per nosaltres tenir un model descentralitzat és clau, per tant, per nosaltres és evident que tant de bo puguem tenir espais d'oci a diferents parts de la ciutat, i això també va molt en la línia del que ja fa aquest govern, no dedicar tot l'esforç sempre en una part concreta de la ciutat, sinó arribar a totes les parts de la ciutat possibles. És evident que venim d'un model que ja sabem que no va funcionar, l'aglomeració de locals d'oci a la famosa zona hermètica, que tots i totes segurament en algun moment hi hem anat en el nostre temps de lleure, quan teníem 15, 16, 17, 18, 20 o 25 anys. Per tant, nosaltres pensem que aquest és un bon model per evitar les aglomeracions, que ja sabem que no funcionen, per tenir alhora també, i alhora ser capaces de parlar també d'un oci alternatiu, i per tant nosaltres pensem que és una bona notícia. I en relació amb els centres de cultes, ja per amb aquesta reflexió acabo la meva intervenció, Mireia, doncs pensem que també hem de garantir que les persones de qualsevol conversió doncs també puguin fer els seus actes religiosos. Moltes gràcies.
Doncs comencem amb la ronda de paraules demanades. La primera que tenim demanada és per part d'Eloi Cortés.
No, ràpidament, el que deia el senyor Hernández de Ciutadans, no? Una regulació com aquesta no es fa, com ha dit ell, corre que lo que te pillo en dos dies perquè ens caducava la suspensió de llicències. Vull dir, crec que fer una afirmació així és un flaco favor i no reconèixer la feina que hi ha darrere per part tant del Departament de Llicències com el d'Urbanisme, no? Perquè qualsevol persona que sàpiga la feina que hi ha darrere entén que no es pot fer en quatre dies. S'ha estat treballant molt per portar endavant aquesta regulació, i de fet ho comentava la senyora Ciuró, al final hem exercit de govern i hem pres la decisió de fer aquesta proposta i d'exercir com a òrgan regulador, i també és un debat que sortia en el ple. Creiem que en aquest tema hi ha interessos contraposats, que a més hi ha determinats interessos no, de qui té alguna cosa a guanyar, que haguessin potser fet difícil fer un procés participatiu i plantar-nos com a govern en una taula amb un full en blanc amb tots els agents i bueno, a veure què en trobàvem. No haguéssim arribat a cap punt d'acord i no haguéssim arribat a cap solució, i per tant, per això nosaltres, sent conscients de la decisió que preníem, hem pres aquesta decisió de portar la proposta i de fer aquesta aprovació inicial de la regulació, en base a que després es puguin estudiar algunes de les delegacions i que es puguin valorar per acceptar-les dins del projecte. Però creiem que en un tema com aquest ho havíem de fer d'aquesta manera, perquè en un procés participatiu no haguéssim arribat a cap solució.
La següent paraula demanada és per part de Lluís Pere Arnau.
Sí, ahir es va parlar bastant de planificació en aquest punt, no? També està clar que aquesta proposta ve després d'un treball tècnic que s'ha fet, d'un estudi tècnic, i el que, també en el debat d'ahir també va sortir en algun moment un menysteniment de la planificació. O sigui, es va contraposar planificar amb actuar, i ho vam veure també en altres punts, com quan es va parlar del Pla del Ripoll o de l'aparcament sota el passeig de la plaça Major o del mateix Pla d'Actuació Municipal, no? A veure, per nosaltres contraposar una cosa a l'altra és absurd. Vull dir, planificar és pensar bé les coses abans de fer-les, I no només això, sinó també compartir-ho i debatre-ho amb els agents, amb la ciutadania. I, per tant, el que sí que entenem que no es pot tornar a l'època de l'estil Bustos, quan un bon matí et podies llevar i trobar-te la notícia del so plantat al bell mig del torrent de Colobrers. Això és el que jo crec que va ser la nostra obsessió en el govern, d'intentar posar ordre, de pensar bé les coses, d'intentar comunicar i debatre abans de tirar. Hi ha coses d'alguna certa envergadura que s'han de planificar i s'han de pensar bé. Una cosa és el dia a dia, el manteniment o les actuacions ordinàries, que això doncs, es van fent, però planificar i pensar bé la dimensió de les coses és imprescindible.
El tornarà per Elia Soriano Costa.
Nosaltres partim d'un punt de criteri diferent. Per nosaltres, fer esmenes o el procés d'esmenes no és un procés de plantejar dubtes i resoldre qüestions que no acabem de tenir clares. I el fet que haguem anat directament a esmenes dificulta la feina dels grups municipals. Un exemple. Veiem com està regulat el tema de les cases d'apostes i tal com es mostra en el mapa i en els documents, no acabem de compartir el model. Però no sabem si es tracta d'una qüestió de criteri tècnic o d'una qüestió de criteri polític. I en el moment de fer esmenes ja no és moment de plantejar això. Nosaltres plantejarem la nostra proposta en el tema concret de les cases d'apostes, que és diferent al model definitiu, al model inicial que ha presentat el govern, i a partir d'aquí es resoldrà. Però creiem que hi podia haver la possibilitat d'un espai de confrontar aquests temes abans de presentar-nos esmenes. Tant és, el procés ja està, ja estem treballant i ho farem. És molt important planificar, perquè planificar vol dir saber quin model d'oci volem. I volem un model d'oci que no només sigui nocturn, que també sigui diurn, que sigui inclusiu, que estigui pensat sobretot en clau local, i tot això requereix planificació. El planejament urbanístic de la ciutat no és neutre. Com posem les coses sobre un mapa ens determina com serà el futur de la nostra ciutat, i per això creiem que és un pla que s'ha de treballar, que s'ha de debatre amb un model i que ha de poder incorporar les aportacions de molts agents, no només els implicats directament o els que tinguin la capacitat de participar en un procés d'al·legacions. Pensem que no la ciutadania habitualment està acostumada a aquests processos i, per tant, exclou una part important de la població de Sabadell en el procés tècnic en el que ens trobem. Tanmateix, ja ho hem dit i treballarem, creiem que és una oportunitat per definir un model d'oci diferent a la ciutat i ens hi posem endavant.
Paraula ara per Adrián Hernández.
Sí, per matitzar el que ha dit el senyor Cortés, que no m'ha entès o no ha volgut entendre'm. Hi ha un treball tècnic d'aquest pla d'usos, però clar, si el govern ens cita com a grup municipal la segona setmana de febrer per comentar-nos i mostrar-nos el pla d'usos i nosaltres li fem unes reflexions i unes modificacions i ens diu que inclús les que podrien encaixar no les poden acceptar perquè ha d'anar al ple de març sí o sí, perquè ja caduca el pla d'usos que feia un any que estava suspès, què vol dir? Que si ens hagués citat un mes abans, no seria corre-corre, que hem de presentar sí o sí al ple de març la proposta perquè si no es caduca. I això és el que dic, que si vostès tinguessin la voluntat d'acordar alguna cosa, no ens citen quan ja no hi ha temps de fer propostes per entrar al ple, que és el que es fa anualment entre govern i grup municipal si volen arribar a acords, i després ja són persones externes que van a les al·legacions. I per això és el corre-corre, perquè us caducava, i per això no acceptàveu res del que us dèiem, encara que en alguna podíem estar en això, perquè us va passar i us caducava. I per això no hi ha hagut la capacitat d'entesa. I això em referia jo, que ens vau trucar quan ja dius que la setmana que ve ja és informativa. Per tant, hem d'avisar els grups municipals després d'un any de la suspensió. Vull dir que era un tema que hi havia temps. Escolta, són maneres de governar.
Més torns de paraula, Lourdes Ciuró.
Sí, no, per acabar, i amb tot el tema del procediment, nosaltres som partidaris de veure quina és la feina i quin és el que defensen els governs de torn. Perquè, i després la participació que s'hi pugui donar al màxim. Perquè el que sovint pot passar és que, com que no hi ha model, el que es tendeix és a dissimular aquesta manca de model i de la participació. Dieu-hi tothom la vostra i jo, finalment, com a govern, entre les idees de tothom, jo m'apuntaré el que m'agradi més i ho faré meu. No creiem en aquesta forma de treballar. Volem veure que el govern de torn es retrati, que ens expliqui quin és el seu model, perquè sí que estic d'acord que l'urbanisme és una forma de fer política molt efectiva i molt eficient i diu molt dels models de ciutat. marca el planejament de per on ha de passar la vialitat, la peatonalització, l'oci i tantes coses. Però el planejament, com ho dic, no ho pot fer tot. Hi ha una segona part que són ordenances, tant o més importants al món local com ho és el planejament. I, de fet, depèn de com siguin aquestes ordenances de rígides o d'adaptables a la realitat canviant, tindrem unes ordenances adequades per donar resposta a una Sabadell que volem moderna, que no volem enquistada, que no volem aturada, que no volem perduda en la planificació i en el món de les idees, sinó que volem executiva, la volem resolutiva i la volem respostes. I l'oci ha de ser una de les respostes que ens arribi el més aviat que tard, perquè com a capital no ens podem permetre el luxe de que els nostres joves i els no tan joves no tinguem un espai on anar i que, a més, els empresaris que puguin quedar del sector es vegin obligats a anar a d'altres ciutats i possiblement, irremediablement, no podran tornar perquè ja estan afincats, com amb alguns que hem parlat, en altres municipis del nostre entorn on precisament han trobat facilitats des de fa molt de temps per poder fer compatible l'oci amb el que és el model de ciutat que volem. No ha sigut així a Sabadell, abans ho deia el senyor Hernández de Ciutadans, fa molts un govern anterior ja s'havia demanat una taula de participació que no es va produir. Hem perdut temps en el tema de l'oci i per això vol dir que hem perdut oportunitats en un sector econòmic lúdic que ens aniria molt bé per reivindicar aquesta capitalitat que des de Sabadell defensem que ha d'ostentar, des de Junts defensem que ha d'ostentar la nostra ciutat de Sabadell. Per això doncs, esperem aquest període d'esmenes, l'aprofitarem, òbviament, i esperem que el sector hi tingui molt a dir perquè al final demostrarà que és viu. Gràcies.
Senyora Morell declina fer participació en aquesta ronda, però tindrà opció de parlar amb altres temes, òbviament. Anem a d'altres qüestions que abordarem en aquest debat de política municipal d'avui. Ens agradaria conèixer el posicionament dels grups municipals al voltant d'aquest pla de mandat que presentava ahir el govern, un pla de mandat que no es votava al ple, però si més no sí que es presentava als grups municipals que hi podien dir la seva. Si els sembla, ara comencem per l'ordre invers, per tant la paraula la té Marta Morell. Al seu torn, senyora Morell.
Doncs ahir nosaltres en el ple de març vam presentar el pla de mandat. El pla de mandat és un full de ruta on estan explicats i definits quins són els objectius prioritaris en aquest cas del govern. En el pla de mandat estan definits els eixos de cada tinença d'alcaldia en aquest cas. I en aquest cas doncs, sí que faré més referència com vaig fer ahir el ple en el que m'ocupen les meves àrees de govern. Després el senyor Cortés ja farà referència a les altres tres tinences d'alcaldia tal com ho vam fer ahir també en el nostre ple. Jo dic que des de la meva tinença d'alcaldia queda clar el compromís nostre amb el feminisme, queda clar els compromisos clars en fer polítiques que vagin a lluitar contra la violència masclista, que són polítiques clares, polítiques públiques a favor dels col·lectius LGTBI. És evident que nosaltres això ho hem presentat el mes de març, però són polítiques i pràctiques que ja estem desenvolupant des de que vam entrar en aquest govern. És evident també que també és un eix prioritari el tema del benestar animal per nosaltres. És evident que nosaltres volem una ciutat el 2023 que sigui una ciutat amiga dels animals, on puguem conviure tots i totes els que tinguem animals i els que no, i no m'agradaria deixar d'apuntar també l'important que és la participació per nosaltres. Tenim reptes endavant amb el nou reglament de participació, amb el nou pla d'interculturalitat, amb el pla de memòria històrica, en el nou pla de joventut, que no ens hem d'oblidar també d'aquests joves i d'aquestes joves com han patit el confinament i també doncs, que ens han canviat les seves necessitats. I en aquest sentit doncs, també posar en valor el tema de la intervenció comunitària, projectes no com a la porta, que ahir també vam aprovar en el nostre ple municipal. Segueixo en el segon torn, Mireia.
Gràcies, senyora Morell. La paraula ara per Lourdes Ciuró.
Sí, moltes gràcies. A més de la presentació dels plans de mandat, no em deixa de recordar que és com una mena de campanya electoral o de propaganda política, que està molt bé, un recull de declaracions d'intencions, que tothom vol la pau al món i a partir d'aquí desgrana accions que li semblen interessants o que li semblen necessàries per poder afrontar i tirar endavant. Nosaltres esperem el retiment de comptes d'una altra manera, és a dir, això, el pla de mandat és per passiva, s'explica, però per activa, poder posar negre sobre blanc en aquest debat de l'estat de la ciutat que nosaltres hem plantejat així que va començar aquest nou mandat, quin és l'estat de compliment, perquè en principi les forces que governen es van presentar amb un programa electoral. Ja sabíem què pretenien fer. Aquest pla de mandat s'ha de tenir, s'ha de fer, però sobretot s'ha d'executar. Més que presentar els grups perquè puguem dir, discutir en el ple, que també, sobre els brindis al sol de cadascú. I avui veure resultats. que és com podem com des de la ciutadania i des de l'oposició podem veure quin és el nivell de compliment de tot plegat. És obvi que estem, ens agrada, per exemple, que el pla de mandat estigui tintat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ens agrada que cada acció tingui reflectida un ODS, perquè és cap aquí on hem d'avançar, perquè així ens ho diu l'ONU, així ho diu l'agenda verda del govern de Catalunya, i per tant està bé que a nivell local es vagin aterrant aquests compromisos amb qüestions concretes. O, per exemple, estem satisfets que aparegui fil per randa les 14 actuacions de l'eix Gran Via-Ripoll de desenvolupament. El que compta, però, no és que estiguin per escrit, és que es puguin desenvolupar, que es puguin fer i que els ciutadans vegin quin és el canvi i la transformació de ciutat i cap on s'alvira, però amb coses concretes i tangibles, que es puguin comprovar. Per això reitero, i cap dels portaveus de cap grup, que sempre tothom defensa la transparència i el retiment de comptes, ningú va recollir el guant, ningú va reivindicar que es calendaritzés aquest debat de l'estat de la ciutat. Des de Junts reivindiquem el debat de l'estat de la ciutat per posar el termòmetre del nivell de compliment dels compromisos de tothom. Gràcies.
Tornarà per Adrián Hernández.
Sí, jo recordar, no?, que és gràcies a una moció de Ciutadans que els vam obligar, no?, al govern a presentar aquest pla de mandat, que ho han presentat tard i malament. Al final, un pla de mandat no és només l'agenda de prioritats del govern, que ha de ser-hi, sinó és un exercici de transparència per a la ciutadania. És a dir, els plans de mandats, podeu veure tant al govern anterior com a d'altres municipis, serveix perquè el ciutadà sàpiga i d'una manera calendaritzada, és a dir, que es farà el tercer trimestre, el qual trimestre, el primer trimestre de l'any que ve, que es farà de cada àrea de govern. Inclús alguns arriben a desgranar per districtes en alguns municipis. És un exercici per a la ciutadania, per a fer un seguiment. Per tant, aquí aquest govern ho ha fet tard, ho ha fet malament, ho ha fet a desgana, com deien ahir, i a més en punts tan importants com la mobilitat i l'espai públic, com la recollida d'escombraries, com de l'ecologia urbana, com d'infraestructures, com de seguretat i civisme, amb unes mancances espectaculars, amb teòriques prioritats que ells diuen que no les trobes al pla de mandat i amagades des de numeració, de coses que diuen que han de modificar quan no les tenen ni fetes. Vull dir, jo crec que és un suspès en tota regla en aquest pla de mandat, perquè és com un recull, com un recopilatori d'accions ordinàries o instàncies a ens superiors, però que no serveix pel que és un pla de mandat, que és la transparència de la ciutadania de saber què es farà a la seva ciutat o quin és el projecte del govern per fer a la seva ciutat. I per això reivindicaven aquest pla de mandat i per això diem que ho han fet tard i malament.
Seguim amb aquests torns de paraula. Tornarà per Lluís Perarnau.
Sí, nosaltres considerem que el pla d'actuació municipal és un compromís que assumeix el govern d'establir les accions de govern, les línies estratègiques, que ens servirà després per poder retre comptes. Si no establim quines són aquestes prioritats o aquestes línies estratègiques, és difícil després poder retre comptes sobre això si no hi ha unes línies determinades i fixades, no? Nosaltres, sobre el tema del debat de ciutat, de l'estat de la ciutat, em sembla bé, vull dir, no contraposem una cosa a l'altra, vull dir, podríem tirar-ho endavant. En tot cas, sí que assenyalem que el PAM, a part de que estava en una moció que es va presentar per part de Ciutadans i que va ser aprovada, és una obligació de les ciutats d'una certa dimensió. Per tant, nosaltres considerem que aquest PAM, ho hem explicat ahir, està fet una mica per acumulació de diferents documents, molt en una vessant molt tècnica, molt i sense una gran clara priorització. Per exemple, vam fixar a l'eix d'economia que el 70% de les accions són ordinàries, no són accions noves que denotin una nova estratègia o un altre uns objectius nous. Són accions que segurament s'haurien portat a terme igualment amb un altre govern. A l'eix de territori, el 50% de les accions provenen del mandat anterior. Després hi ha les promeses de campanya electoral que ja van caure i que, com l'escola de música o la nova prefectura de policia, que queden reduïdes a un estudi d'implantació. Vull dir, realment, aquí es veu també com a vegades es fan propostes molt de cara amb el PowerPoint, amb una presentació, però al no haver-hi un treball previ o una... un estudi, un treball previ, doncs queden en el no res. Bueno, ja seguirem després amb algun punt més. Gràcies.
Torna ara per Elia Soriano Costa.
Esquerra Republicana estem molt contents de que els mandats del ple s'executin i acabin passant. Això era un mandat del ple a conseqüència d'una moció presentada pel grup de Ciutadans que obligava el govern a fer una cosa que se li demana per llei en favor de la transparència i, per tant, estem molt contents de que finalment hagi passat. Volem agrair als tècnics tota la feina que han fet. Els tècnics de la casa han volcat tot el seu coneixement i està posat en el pla de mandat d'una manera coherent, d'una manera molt clara en aquest sentit i, per tant, els volem agrair la feina que ha fet. A partir d'aquí, és un pla de mandat que no té cap mena de direcció política o no sap mostrar-la. Potser és perquè s'ha fet a correcuita, potser és perquè, com es va dir ahir al ple, hi ha una manca d'entusiasme en la planificació. Ens falta el relat polític que acompanya aquestes decisions tècniques que es mostren en el pla de mandat. Entenem que és que ens empararem una altra vegada en aquesta excusa de la Covid, cosa que ens sorprèn molt perquè des del govern se'ns ha dit sempre en cada informativa que tenim a l'Ajuntament 100% treballant i que l'Ajuntament no s'ha donat en cap moment, però després ens trobem amb l'excusa de que arribem tard, de que no ens dona temps, no ho hem pogut fer perquè treballar així és difícil. És un pla que no sabem si és molt ambiciós o poc, i el que ens amoïna o el que ens agradaria haver trobat i potser encara estan a temps de tornar a presentar és una parametrització de les actuacions previstes. És posar indicadors, posar terminis per poder garantir que això s'executa o no. Si parlem de transparència, si parlem de retre comptes, el que hem de poder assegurar és que els objectius que ens hem fixat els estem assolint. I ens sap molt greu perquè en un període en què estem de... En parlo després de l'administració electrònica.
Gràcies. Últim torn de paraula d'aquesta ronda per Eloi Cortés.
Gràcies, Mireia. La presentació del pla de mandat tampoc no és sorpresa, que no agradi en els grups municipals de l'oposició. Hi ha aquella cosa curiosa de que quan... els agrada una cosa dels tècnics, no? Parlen bé dels tècnics, quan és negativa és a causa dels polítics i avui l'han de trampejar perquè diuen que és molt tècnic i llavors han de parlar bé dels tècnics, però no els agrada i llavors han de parlar bé dels polítics. En tot cas, el pla de mandat es pot entendre i que ho entenguin també, la presentació que fem a meitat de mandat i, a més, amb el reajust que s'ha hagut de produir a causa de la Covid-19. No pels temps que haguem pogut tardar a l'hora d'elaborar-lo, sinó per l'impacte que ha suposat pel reajust en els projectes que s'ha hagut de fer. I això embranca també amb un comentari que volia fer el senyor Pere Arnau. No? Ja vam anunciar un pla d'inversions i el vam reajustar perquè s'ha de ser realista, i a determinats projectes que, encara que ens hagués agradat molt mantenir-los, hem hagut de ser realistes i no plantejar-los per aquest mandat. Per tant, crec que això també és una mostra de la capacitat de realisme del govern i no de vendre fum, sinó que hi ha hagut determinats projectes que nosaltres mateixos hem dit. I, a més, eren alguns que eren del projecte electoral del PSC. És a dir, aquests projectes som conscients que no els podem fer aquest mandat i, per tant, renunciem a tirar-los endavant en aquest mandat perquè hi ha unes altres prioritats, especialment després de l'impacte de la Covid-19. I ja per acabar, jo crec que hi ha una cosa molt destacable, que és que imbrinquem tots aquests objectius i totes aquestes línies d'actuació amb els objectius de desenvolupament sostenible, no? Que és un deure pendent que teníem com a Ajuntament, que aquests ODS cada cop estiguin més presents en totes les accions que desenvolupem i que, per tant, anem de manera coordinada amb les línies que marquen a nivell mundial, ja que ho mireia.
Gràcies. Últim torn de paraula. Vaja, crec que en quedaran dos més. Els aviso que aquest el farem molt quadrat i podrem fer allò que els agrada tant del minut de glòria, pràcticament, perquè cadascú de vostès pugui parlar de les qüestions que més els interessen del ple municipal d'ahir. En aquesta següent ronda tinc diferents torns de paraula demanats. Marta Morell, és el seu torn.
Doncs a mi m'està sorprenent una mica algunes intervencions d'alguns portaveus dels diferents grups municipals, perquè a mi sí que és veritat que nosaltres no fa gaires mesos vam presentar el pla d'inversions del mandat i, per si vostès no ho saben, aquest pla d'inversions mandat era una voluntat política. Aquest pla d'inversions que vam presentar no ens el van marcar els tècnics. Per tant, és evident que la direcció política del govern hi és. En segon lloc, que no hi hagués un pla de mandat passat per un ple i aprovat no vol dir que aquest govern vagi sense rumb des de que va entrar a governar el juny del 2019. Perquè nosaltres rumb en tenia, les nostres prioritats les vam posar sobre la taula precisament quan vam signar el Pacte de la Concòrdia PSC i Podem, i precisament el que fem és estar desenvolupant aquest pacte. I si no, mirin aquesta setmana com va fer la presentació el senyor Cortés, ja que el tinc aquí de passada, que és el regidor d'habitatge, que vam fer la presentació d'aquest inici de la construcció de 528 pisos. I això també és una voluntat política, això no és una voluntat tècnica. Els tècnics no ens han dit, han de vostè construir 528 pisos, no? I això també és una voluntat clara de cap a on vol anar aquest govern. I no és un brindis al sol aquest pla de mandat. El pla de mandat hi ha objectius i no és un programa electoral. Hi ha objectius que ja s'estan complint. I li ficaré l'exemple de les meves àrees perquè és a les que jo porto més en primera persona. Tenir àrees d'esbarjo a cada mandat no és un brindis al sol, és una realitat que ja està posada en marxa. Fer polítiques a favor dels col·lectius LGTBI no és un brindis al sol. Ho vam demostrar pintant 6 passos de vianants de nord a sud de la ciutat en el passat programa Els Ventilants als Armaris, fent el mural de la diversitat sexual, i aquest pròxim mes de maig-juny seguirem apostant per aquestes polítiques públiques a l'espai públic. Apostar per les polítiques feministes, acabo. És evident, vegin el pròxim programa del 8 de març, per tant, moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyora Morell. Més torns de paraula, Lluís Pere Arnau.
Sí, bueno, entrem en el pla d'acció municipal i hem estat mirant-ho i el que ens trobem un document que és bastant decebedor per diversos aspectes. Un, per exemple, en el pla de en tema àmbit de residus, hi havia un pla de prevenció de residus que es va aprovar a finals de mandat i ens trobem una sèrie d'actuacions que queden molt per sota del que ja estava en el pla de prevenció de residus. El govern no es tracta de tirar cap als tècnics o cap als polítics. No, nosaltres assenyalem la responsabilitat política de dir, ostres, si hi ha un pla de prevenció que pot agradar més o menys, que es pot millorar més o menys, però si hi ha un pla de prevenció de residus, aprofiteu-lo i tireu endavant allò que es pugui aprofitar o considereu que es pot aprofitar. Sembla que ni sabeu de l'existència d'aquest document. Hi ha, per exemple, un pla director d'espai, diu, es farà un pla director d'espais verds urbans. Quan resulta que hi ha un pla director de l'espai obert urbà, que està premiat pel COAC i que, bueno, doncs, sembla que allò no deu valdre res, deu ser paper mullat, perquè s'ha de fer un nou pla director amb un canvi de terminologia. Hi ha un punt sobre habitatge que es diu aprovar i o modificar el pla d'habitatge. Escolti, és que el titular és totalment desconcertant. Aprovar i o modificar. No tenen clar si volen aprovar, si volen modificar. Segurament tenen plans i ja conec els anuncis que han fet dels plans sobre el tema d'habitatge. Però pel que fa al pla d'actuació municipal, el que es posa allà és totalment desconcertant, perquè no saps a què atendre, no saps si es correspon amb els anuncis que han fet. Al final, em sembla, ens situem una mica en una qüestió que ens recorda el pla, que havia de ser el pla de xoc davant de la situació de la pandèmia, que també es van fer com molts anuncis i va ser totalment decebedor.
Últim torn de paraula que tenim demanat, en aquest cas per Elia Soriano Costa.
Em quedava en el tema de la implantació electrònica i les dades obertes. En una època en què estem produint dades obertes, que tothom pot consultar i explotar lliurement en temps real, com estem vacunant, quantes persones hi ha infectades per Covid en un sol dia o quin és l'impacte econòmic de la pandèmia, li demanàvem al govern que aquest pla de mandat inclogués indicadors. I ho fèiem perquè en aquest país tenim molta experiència d'incompliments. Sabem, per exemple, que els pressupostos de l'Estat preveuen un munt d'inversions a Catalunya, però que en el moment de veritat, quan es miren els números i es mira la inversió real feta, podem comprovar i podem quantificar els incompliments del govern respecte al nostre país. El mateix podia haver passat amb el pla de mandat si hagués estat quantificat i amb indicadors clars. Com que no ho tenim, el que més podrem fer d'aquí un temps és tornar a sortir i dir, doncs, aquest projecte l'hem vist o no l'hem vist, o aquest projecte és una portada o no, o ha arribat en termini no. I ens sap greu. No per la feina que fem els grups municipals, que tenim moltes eines de control i moltes eines de supervisió, sinó per la transparència de l'Ajuntament cara als ciutadans.
Doncs gràcies. Si no hi ha més torns de paraula sobre aquesta qüestió, que dedueixo que no, pel que estan dient els portaveus dels grups municipals, el que podem fer és obrir un altre tema, haurem d'abordar-lo ràpidament, i si volen el que poden fer també és aprofitar allò que fan, que aprofitant que els dono la paraula, doncs en parlen d'allò que volen de la sessió plenària. Un dels temes que ens cridava l'atenció és que el ple municipal també aprovava aquesta moció de Junts per Sabadell per destinar un 1% del pressupost a patrimoni. I precisament sobre aquesta qüestió sobre patrimoni, n'hem estat parlant al llarg que va estar Ràdio Sabadell en les últimes setmanes i m'agradaria saber una mica quin és el seu posicionament al voltant d'aquest tema. Com que la moció és de Junts per Sabadell, senyora Ciuró, li dono la paraula primer a vostè.
Sí, moltes gràcies. Doncs sí, efectivament, vostè té raó. El debat sobre el patrimoni és recurrent i permanent en aquesta ciutat, no? I nosaltres consideràvem que havia arribat el moment de fer una mica de canvi de paradigma a l'hora del seu tractament, de fer un compromís més persistent anual, constant, al voltant del que és el patrimoni públic en desús, perquè és obvi que el patrimoni públic que s'està usant com el principal, com la Casa Duran, etc., ja es fa un manteniment preventiu, correctiu, quan hi ha alguna qüestió que s'ha de corregir. Però no és el cas de l'enorme quantitat de béns patrimonials que tenim a la ciutat en desús i fan que actuem només quan col·lapsen o quan hi ha risc de col·lapse o amb emergències, no? I llavors, o per exemple, que actuem quan el podem rehabilitar integralment, com és el cas doncs, de que estem buscant fons pel castell de Can Feu. Són recursos econòmics molt importants que, malauradament, normalment no es tenen per afrontar aquestes rehabilitacions integrals. Però no volem perdre aquest patrimoni i li volem donar un ús. L'única manera que podem mantenir sostingudament en el temps com reitero, un manteniment d'aquest patrimoni, un manteniment preventiu, és dotant-li d'una quantitat fixa anual, que el pressupost municipal compti amb aquesta partida fixa anual que nosaltres inicialment amb la moció hem deixat oberta i que hem acabat concretant que tirés cap a l'1%, que és una quantitat que podria ser més, òbviament, però ja és un mínim, com reconeixien des d'Esquerra i cosa que agraïm el seu suport, doncs s'ha de començar d'alguna manera, no? Per tant, anualment tenir aquesta partida fixa per mantenir el patrimoni que s'està perdent i amb accions concretes, però llavors volem també que dins del govern sigui proactiu a l'hora de complir amb el PEPS, que ja marca calendari, que ja marca quines són les prioritats per poder determinar quines actuacions puntuals es faran i quan a cada bé patrimonial a preservar. Així afavorirem que si alguna persona interessada pugui assumir-ne la seva explotació, per entendre's, ja sigui cultural, social o econòmica. Gràcies, Mireia, perdó, perquè a vegades costa sintetitzar.
Cap problema. Més torns de paraula. Marta Morell.
Doncs sí, Mireia, nosaltres ahir vam votar en contra d'aquesta moció en el ple, ahir vam explicar els motius i ara intentaré ser sintètica perquè ara només tinc 2 minuts per fer-ho. Bueno, nosaltres una de les qüestions per les quals vam votar en contra és perquè es demanava que el govern doncs, ja gestionés proactivament el patrimoni i jo vull recordar, si vostès miren els pressupostos que hem aprovat, doncs que el patrimoni aquest govern ja el gestiona de forma proactiva. Ahir vaig ficar uns exemples com a la presentació que vam fer precisament el dilluns en roda de premsa de quin és el projecte que té aquest govern pel Castell de Can Feu. És evident que si nosaltres no estéssim compromesos i compromeses amb el patrimoni no haguéssim presentat aquesta rehabilitació i quin és el projecte de què vol fer el govern dins del projecte de Can Feu. També pels pressupostos apareix la Casa Duran, com vaig dir ahir, i vaig citar una sèrie d'elements arquitectònics que ara no citaré perquè se m'acabarien els 2 minuts en tantes coses que tenim invertides en aquest pressupost en el patrimoni. Va quedar clar de les intervencions dels altres portaveus que aquesta de tendir a l'1%, això ja passa en el pressupost, per tant, nosaltres pensem que destinar un tant per cent fixa en un pressupost creiem que és un mal plantejament, perquè no perquè destinis un tant per cent fixa a una partida estàs més compromès amb el patrimoni, i tornaré a dir el mateix que he dit abans. Jo no estic més compromès amb el feminisme perquè destini un tant per cent del pressupost, en aquest cas, per feminismes i per benestar animal. Llavors també dèiem tendir a un 1%, tendir no és concretar, perquè al final amb aquesta moció tampoc s'ha concretat res. I després també ens fa gràcia que ens vinguin a portar des de Junts una moció al ple municipal, precisament per estar tan preocupats pel patrimoni, i el que fan ells quan estan governant la Generalitat el que fan és baixar a un 0,6 els diners que es destinen al pressupost, en aquest cas amb cultura.
Seguim amb aquesta última ronda. Adrián Hernández, per part de Ciutadans.
Sí, ja que és la darrera intervenció, doncs remarcar un punt important que va passar ahir al ple. Bueno, primer, evidentment, la proposta que vam presentar com a ciutadans, no?, per promocionar la protecció civil, no?, i la nostra associació Bravo, que fa una gran feina a la ciutat. Però per mi va ser important que va haver-hi quatre mocions que tenen calat polític, no?, que es va parlar del model energètic, es va parlar del patrimoni, es va parlar del Ripoll i es va parlar del futur del pàrquing de l'eix central, d'aquí del centre. Doncs bé, en aquestes quatre mocions de calat polític, el grup de govern, PSC i Podem, en les quatre van votar diferent. És a dir, en el model energètic, el patrimoni, en el Ripoll i el pàrquing del centre tenen models diferents. En canvi, el Partit Socialista, en aquestes quatre mocions, sí que va coincidir en les quatre amb Junts per Sabadell, que és l'únic grup que va coincidir en les quatre mocions. És a dir, queda clar que tenim una alcaldessa que lidera aquesta ciutat que s'entén molt més millor amb Junts per Sabadell que no amb el seu soci de govern, que està a la seva esquerra, o amb un partit no independentista, constitucionalista, com a Ciutadans. És a dir, l'alcaldessa, en els temes importants de la ciutat, tria una vegada més l'independentisme, tria una vegada més el partit del senyor Puigdemont, i no se sent tan còmode amb la seva sòcia de govern o amb partits constitucionalistes com a Ciutadans. És el model de ciutat de l'alcaldessa d'aquesta ciutat i, per tant, nosaltres reivindicarem que aquesta ciutat necessita un altre punt de vista i que no coincideixi bàsicament amb el senyor Puigdemont en temes tan importants per a la ciutat de Sabadell.
Seguim en aquest últim torn de paraula. Lluís Perarnau.
Sí, nosaltres sobre el tema del patrimoni ens vam abstenir finalment en aquesta moció, però no perquè estiguéssim en desacord en que hi hagi un percentatge que es fixi, no?, de cara al mínim, un mínim que es fixi amb les actuacions en patrimoni, pues, en preservar el patrimoni públic. De fet, tots els compromisos, si no van acompanyats d'un compromís econòmic o d'una dotació pressupostària al darrere, són compromisos en blanc, o sigui, són... lamento la postura o l'exposició que fa la regidora Marta Morell, perquè sí, pot ser molt feminista, però sí, en la dotació pressupostària, a polítiques, a actuacions de cara a feminisme, hi ha zero en el pressupost, doncs, escolta, el nostre dues. Les proclames i s'han de traslladar en dotacions pressupostàries, i no només en dotacions pressupostàries, sinó que després, al final, també es facin les actuacions que hi ha al darrere, perquè si no tot queda en no res. Nosaltres també creiem que és important de cara a protegir patrimoni públic, que és patrimoni de responsabilitat municipal, però també fins i tot de cara a exigir als particulars que han de preservar el patrimoni que està en les seves mans, doncs també està bé que l'Ajuntament prediqui amb l'exemple. Nosaltres estem contents d'ahir, es va aprovar la moció que portaven sobre el pla de Ripoll, que esperem que sigui la base d'un pla director del Ripoll, i crec que això és un pas important de cara a qüestions de cara a la ciutat. I per últim, fer un ràpid esment al tema de l'aparcament del soterrat a la passeig. Nosaltres considerem que la zona blava del Vapor Turull, allò, com diuen els veïns, no és un pàrquing, s'ha de treure el pàrquing d'allà, i per sort tenim places d'aparcament soterrades, de promocions al sector de Tres Creus. Hi ha 550 places que poden ser l'alternativa al Vapor Turull.
Seguim, Mèlia Soriano Costa.
Començo a pensar que els plens són molt llargs i els debats de la ràdio són molt curts per explicar tot el que es tracta al ple.
Efectivament.
Ahir vam tractar temes de molt calat pel futur de la ciutat. Totes les mocions del ple tractaven temes estratègics per al futur de la ciutat, i crec que es mereix una reflexió en profunditat sobre cap a on anem. Per nosaltres, de les mocions que es van tractar ahir, la del patrimoni, ho vam dir, és un dret i és una obligació preservar-lo, és el nostre posicionament, el mateix en el posicionament del Ripoll, el mateix amb la feina que fan les associacions de la ciutat de Sabadell, però si hi havia una moció clau i estratègica era la del pàrquing. No només pel tipus de gestió o pel que podem fer amb el pàrquing del centre, sinó perquè és una peça clau pel reordenament, per aquest planejament urbanístic no neutre que dèiem abans, perquè ens dona la possibilitat de guanyar espai per als ciutadans de la ciutat. Ens dona la possibilitat de posar sota terra el pàrquing Turull. Hem parlat del pàrquing Turull no perquè pensem que és aquest el que s'ha de soterrar, sinó perquè la gent pugui entendre el volum de vehicles que entraran sota terra i l'espai lliure que deixarem. si les persones pensen en l'espai que ocupa el vapor Turull, podrà veure el volum d'espai que els estem donant a vianants, a eixos comercials, a eixos ciclistes, a gent que pot anar amb seguretat pels carrers del centre. I ens permet una altra possibilitat, que és implantar una vella promesa d'aquesta ciutat, que era la zona verda, al centre de Sabadell. La zona verda està en debat en aquesta ciutat des de fa 16 anys i per fi tenim la possibilitat d'implantar-la i de donar aquesta reclamació dels veïns que fa tant temps que ens demanen. Estem contents perquè el ple ha aprovat una moció d'un tema que portàvem al nostre programa, que era clau en l'urbanisme del centre i que ens permet començar a treballar en aquest urbanisme pacificat que tenim per la ciutat de Sabadell. Per tant, esperem poder començar a treballar el més aviat possible i poder veure com aquest mandat del ple es fa realitat.
Gràcies. Últim torn de paraula d'aquest debat de política. Senyor Cortés, Eloi Cortés, endavant.
Ràpidament. Jo, senyor Hernández, no l'he entès perquè primer s'alegrava que ahir les mocions del ple fossin de temes municipals i després ha començat a parlar de Waterloo i de Puigdemont i de, bueno, coses que van més enllà. No sé si és que encara no ha passat el dol de les eleccions del 14 de febrer. En tot cas, per destacar un punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del dictamen, bueno, del punt que vam portar al gimnàs, per nosaltres rellevant perquè arregla en dos aspectes una situació heretada del govern quadripartit. Una, vam solucionar la situació de pròrroga forçosa amb frau de llei que vam heretar del govern anterior, per tant això ho tenim arreglat, i també comencem el camí per arreglar la situació econòmica del gimnàs amb el pagament de les indemnitzacions. I per tant, deixem que ho posis a la taula i que una vegada més arreglem els marronets que hem heretat del govern quadripartit. Gràcies.
Doncs quadrant pràcticament amb els senyals horaris de les 11, acabem el debat de política d'aquest dimecres. Òbviament, com deia Elia Soriano Costa, molt més curt que el ple, els plens els fan molt llargs. Tantes hores de ràdio no els hi podem tornar a dedicar. Gràcies per haver-nos acompanyat a tots. Eloi Cortés per part del PSC, Elia Soriano Costa per part d'Esquerra, Lluís Pere Arnau per part de la Crida, Adrián Hernández per part de Ciutadans, Lourdes Ciuró per part de Junts per Sabadell i Marta Morell per part de Podem. Que vagi molt bé, que tinguin un molt bon mes. D'aquí un mes ens tornem a trobar a Ràdio Sabadell, no ens trobem abans per la ciutat i en entrevistes aquí a l'estudi. Que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.